la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 161 des dels nostres inicis i 18 d'aquesta cinquena temporada. El 2021 marcarà el 50 aniversari de Lucasfilm. La productora va ser fundada l'any 1971 per George Lucas. Pel·lícules com Star Wars o Indiana Jones van captivar el món i van revolucionar els efectes visuals, el disseny sonor, l'animació i altres tècniques pioneres de l'art cinematogràfic. No hem d'oblidar que Lucasfilm, al llarg d'aquests anys, ha guanyat 29 premis Emmy i 38 premis de l'Acadèmia, entre altres reconeixements. És per això que avui volem retre homenatge a Star Wars i, sobretot, a la primera entrega de la saga, Star Wars, Una nova esperança. Però abans d'endinsar-nos en el tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop fetes les presentacions, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
La Guerra de les Galàxies, Star Wars en anglès, és una sèrie de pel·lícules de ciència-ficció creades pel guionista, productor i director George Lucas. La primera de les pel·lícules de la saga cinematogràfica va ser Una nova esperança, estrenada als cinemes el 25 de maig de 1977. Aquesta la van seguir El Imperio Contraataca, estrenada el 21 de maig de 1980, i El Retorno del Jedi, del 25 de maig de 1983, que completaven la denominada trilogia original. L'any 1977, com a commemoració del 20è aniversari de l'estrena de Star Wars, Lucas va llançar una sèrie d'edicions especials de les tres primeres pel·lícules. Els rellançaments incorporaven canvis respecte a les edicions originals, principalment en el camp dels efectes generats per ordinador. Aquestes millores no podien haver-se fet en el seu moment, ja que la tecnologia no tenia els recursos suficients per haver-ho fet.
Thank you.
Després de perdre gran part de la seva fortuna en l'acord del seu divorci l'any 1987, Lucas no tenia cap ganes de tornar a reprendre el projecte Star Wars, però tenint en compte que tenia ja desenvolupada la major part de la història i animat pel desig del públic de conèixer la trama prèvia a la trilogia original, el director va considerar tornar a dirigir la saga. A tot això, hem d'afegir l'explosió de la tecnologia CGI, que li facilitava molt el treball al cineasta. Així que l'any 1993 es va anunciar que Lucas estava treballant de valent en la història, on Anakin Skywalker passaria a ser el protagonista de la trama en lloc de Obi-Wan Kenobi. Aquest va ser el pas decisiu per convertir la franquícia en una saga. La trilogia de prequeles està formada per L'amenaza fantasma de 1999, El ataque de los clones de l'any 2002 i La venganza de los Sith, 3 anys després. L'any 2008, Lucasfilm va produir Star Wars: La guerra de los clones, una sèrie de televisió amb animació 3D. La producció va ser emesa als Estats Units pel canal HBO Family, coincidint amb l'estrena de la pel·lícula del mateix nom. George Lucas es va comprometre amb la cadena a realitzar com a mínim 100 episodis i la sèrie va finalitzar 6 temporades després amb 121 capítols. El mes d'octubre de l'any 2012, Walt Disney Studios va adquirir Lucasfilm i va anunciar la producció d'una nova trilogia que tindria els episodis del 7 al 9. La primera va ser estrenada el 18 de desembre de l'any 2015 amb el títol de El despertar de la fuerza. 2 anys després s'estrenaria el 8è episodi de la saga, Los últimos Jedi, i el 19 de desembre de l'any 2019 veuria la llum Star Wars: El ascenso de Skywalker, 9ª i última entrega de la saga principal i última producció de la tercera trilogia. Malgrat la decebedora recaptació taquilla d'aquesta darrera producció, Lucasfilm, propietària de la franquícia, va anunciar una nova trilogia de pel·lícules ambientada en l'Alta República, és a dir, 400 anys abans dels successos de l'episodi 1, L'amenaza fantasma, que representaria nous conflictes entre els Jedi i el Sith.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Els esdeveniments de Star Wars tenen lloc en una galàxia fictícia de nom desconegut i en un temps no especificat. A més de l'espècie humana, també es descriuen molts tipus d'espècies extraterrestres procedents de nombrosos planetes i satèl·lits que formen la galàxia. Altres personatges recurrents són els robots i els androides, creats generalment per un propòsit concret. Els viatges espacials són comuns i la majoria dels planetes que apareixen a la saga estan afiliats a la República Galàctica, la Unió Democràtica que regeix la galàxia i el govern. Coruscant és el planeta més poblat de la galàxia i allà és on es troba la seu del govern de l'Antiga República, de l'Imperi Galàctic i de la Nova República. En oposició a la República està la Confederació de Sistemes Independents. L'enfrontament entre les dues instàncies és un dels temes més importants en la trama de la primera trilogia de la saga. Un dels elements que apareix recurrentment en totes les produccions és la força, un poder metafísic i omnipresent que impregna tot l'univers i tot el que hi ha en ell. L'Ordre Jedi és una organització de cavallers units per la seva creença i percepció de la força, que lluiten per la pau i la justícia a la República Galàctica. S'entrenen en l'ús del sabre de llum, el que també anomenen espasa làser. Una arma semblant a una espasa tradicional, excepte pel fet de que la seva fulla és un feix de llum. Els Jedi són capaços d'utilitzar la força per aconseguir certes habilitats com la telecinesi, la clarividència o el control mental. Tot i que la utilitzen amb fins positius, també té una vessant fosca provocada per l'ira, la por i l'odi. Aquesta vessant és la que utilitzen els Sith per tal d'exterminar el Jedi i fer-se amb el control de la galàxia. L'any 1971, la Universal va aprovar la producció de dues pel·lícules, American Graffiti i La Guerra de les Galàxies. Totes dues formaven part d'un contracte que va signar la productora amb el director George Lucas. No obstant això, La Guerra de les Galàxies va ser rebutjada quan es trobava en les primeres fases de desenvolupament. El rodatge de la primera, és a dir, d'American Graffiti, va finalitzar l'any 1973 i pocs mesos després, Lucas va escriure un esbós d'un guió al que li va posar com a nom El diari dels Wills. Es narrava la història de C.J. Thorpe, un jove que seria entrenat pel llegendari Max Windy per formar part del comandament especial del Jedi Bendu. Però tots els que rodejaven el cineasta i que van tenir l'oportunitat de llegir l'esbós li van dir que allò no tenia cap sentit, així que Lucas va haver de tornar a la màquina d'escriure. L'any 1974, durant el procés de negociacions amb la 20th Century Fox, Lucas es va garantir el control sobre el seu producte. El que més inquietava el president de la productora era aquella estranya sinopsi de 12 fulls que Lucas havia presentat a l'estudi. Era un text escrit a mà, titulat Les aventures de Starkiller, primer episodi de La Guerra de les Galàxies. Probablement va ser el propi Alan Ladd, president de la Fox, el que va convèncer el director de que el millor era reduir el títol i aprofitar només la darrera part, La Guerra de les Galàxies.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
A poc a poc, aquell esbós va anar creixent fins a materialitzar-se en un guió que incorporava elements com el Sith, l'Estrella de la Muerte i un jove anomenat Anakin Starkiller, com a personatge principal de la trama. En una segona versió, Lucas va introduir el jove heroi, ara anomenat Luke Skywalker, en una granja. A més, va convertir a Anakin en el pare del protagonista i en un savi cavaller Jedi. També va incorporar la força com un poder sobrenatural. En una versió posterior, el director va eliminar el personatge patern i el va reemplaçar per Ben Kenobi, que era el nom que va utilitzar Obi-Wan per ocultar la seva identitat. Però aquí no va quedar la cosa. Va fer falta una quarta versió, que seria la definitiva, per començar el rodatge de Star Wars: L'amenaça fantasma.
We'll be right back.
D'aquesta forma, Lucas presenta la primera cinta d'una nova trilogia de prequeles l'any 1999 i pren la decisió de que Star Wars, Una nova esperança, no havia de ser la primera producció de la saga cronològicament parlant, sinó que passaria a anomenar-se Star Wars Episodio 4, Una nova esperança. La trama de l'amenaça fantasma ens situa 30 anys abans de la primera entrega, mostrant-nos la infància de Darth Vader, el passat d'Obi-Wan Kenobi, el ressorgiment del Sith i els cavallers Jedi dominats pel costat fosc. La Federació de Comerç ha bloquejat el petit planeta de Naboo, governat per la jove reina Amidala. Es tracta d'un pla ideat per Sith Darth Sidious, que mantenint-se a l'anonimat, dirigeix els Neimoidians que estan al servei de la Federació. El Jedi, Qui-Gon Jinn i el seu aprenent, Obi-Wan Kenobi, convencen a la reina per tal de que es dirigeixi a Coruscant, la capital de la República i la seu del Consell Jedi, i tracti de neutralitzar aquesta amenaça. Si tornem a parlar de la primera de les pel·lícules rodades, Star Wars, Una nova esperança, es va convertir en la pel·lícula més taquillera de tots els temps, aconseguint una xifra superior als 775 milions de dòlars de recaptació mundial. El rècord el va mantenir fins l'any 1982, any en què va ser superada per E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg. L'any 1989, el Registre Nacional de Cinema dels Estats Units va considerar que la producció de 1977 havia de formar part de les pel·lícules culturals, estètiques o històricament importants, mentre que el guió de Lucas va ser nomenat pel Sindicat de Guionistes d'Amèrica com un dels millors mai redactats. Star Wars, Una nova esperança, va obtenir 6 premis Oscar i un premi especial meritori per Ben Barth per la seva feina com a editor de so. També va formar part de les produccions més nominades als Globus d'Or, en 4 nominacions: millor pel·lícula dramàtica, director, banda sonora i millor actor de repartiment, per Alec Guinness, pel seu treball d'interpretació d'Obi-Wan Kenobi. Poc després, rebria 6 nominacions més als Premis de l'Acadèmia Britànica, dels que en va guanyar 2, el BAFTA a la millor música de pel·lícula per John Williams i el de millor so.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Per recomanació del seu amic Steven Spielberg, Lucas va decidir contractar el compositor John Williams. Spielberg ja havia treballat amb el músic a la banda sonora de Tiburón, per la que va guanyar un premi Oscar. Lucas sentia que la naturalesa cinematogràfica de la Guerra de les Galàxies havia de representar visualment a mons completament nous i desconeguts. Respecte a la musicalitat de les imatges, volia aconseguir que els espectadors es familiaritzessin emocionalment amb el projecte. El mes de març de 1977, Williams va començar a dirigir l'Orquestra Simfònica de Londres, buscant poder enregistrar la banda sonora de la pel·lícula en 20 dies. Després de 8 sessions d'enregistraments als estudis Anvil d'Anglaterra i sota l'orquestració de Herbert Winfield Spencer, compositor i arranjador musical d'origen xilè, la banda sonora estava a punt per ser publicada. El tema principal va ser inspirat en la composició Abismo de Passión, d'Eric Wolfgang Korngold, mentre que la pista Dune Sea of Tatooine va ser traçada a partir de l'obra musical d'Alessandro Ciconini per El ladrón de bicicletas, de l'any 1948. El que està clar és que la Guerra de les Galàxies va influir en diversos films i directors des del seu llançament. A ella se li atribueix el naixement d'una nova generació de cintes carregades d'efectes especials. Després de veure La Guerra de les Galàxies, James Cameron va decidir renunciar a la seva feina com a xofer per començar la seva trajectòria en el món del cinema. Altres realitzadors que van ser influenciats pel film són Peter Jackson, que va utilitzar l'estètica introduïda en la pel·lícula per produir la trilogia de El Señor de los Anillos, Ridley Scott, que va començar a interessar-se per la temàtica i a portar-la al cinema a Alien, el octavo pasajero i Blade Runner, o Roland Emmerich, director de Independence Day. Per contraposició, alguns dels crítics de cinema més conservadors han culpat a Star Wars i Tiburón d'haver pervertit a Hollywood al desviar l'atenció dels estudis sobre films més clàssics com El Padrino, Taxi Driver o Annie Hall i centrar-se en el que alguns anomenen espectacles juvenils de fantasia.
Thank you.
pel que fa al capítol de les curiositats que envolten a la Guerra de les Galàxies i, concretament, a la primera entrega d'aquesta saga, val a dir que Lucas era tremendament escèptic amb el resultat de la cinta. Davant les elevades despeses de producció i la poca fe que també tenia la productora, el director va renunciar al seu salari a canvi de tenir els drets d'explotació de tot el merchandising tant de la primera entrega com de les posteriors. Els directius de la productora van acceptar l'acord encantats, ja que en aquell moment els ingressos per aquest concepte eren gairebé inexistents. Sens dubte, aquest ha estat el millor tracte de la història del cinema a favor de Lucas, ja que des de que l'any 1977 s'estrenés Star Wars: Una nova esperança fins a l'actualitat, es calcula que els beneficis obtinguts pel cineasta arrel d'aquest acord es xifren en diversos centenars de milions de dòlars. Ja no tenim temps per més. Ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.